Bon Preu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix aquest espai.
Aquesta és la radiografia de la Covid arreu del món, de la mà del professor Castillo Salgado. Saludem ara dues persones que estan també molt pendents de quina és l'evolució de la pandèmia aquí a Catalunya. Són en Roger Tugas, que és periodista de dades al Nació Digital. Bon dia, Roger.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. I el Gerard Jiménez, que és analista de dades i estudiant del màster de estadística a la UPC. Bon dia, Gerard.
Molt bon dia.
Tots dos molt actius sempre a les xarxes socials, a Twitter, sobretot amb totes les dades. Deixeu-me saludar també els periodistes que ens acompanyaran avui per fer la tertúlia. Són la Isabel García Pagán. Bon dia, Isabel.
Bon dia. I molt contenta de trobar el Gerard Jiménez. Perquè ens aixequem cada dia amb ell.
Sí, oi?
No mirem el temps, mirem les seves dades.
Mirem les gràfiques del Gerard. Sergi Sol, bon dia, com estàs?
Bon dia. Jo no coneixia amb el Gerard, però en el cas encantat. El que sí que conec és amb el Roger Tugas, i he de dir, ho he dit moltes vegades, és la persona que sempre segueixo amb els seus buidatges de dades. Em sembla les persones de les que millor fan aquesta feina amb enorme diferència.
Saludem també l'Andreu Bernils. Andreu, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, content d'estar aquí.
Molt bé, doncs vinga, som-hi, va. Roger i Gerard, del que ens ha explicat el professor de la Johns Hopkins, aquest sistema de recepció, de recollida de dades a temps real. A temps real de veritat, o a temps real entre cometes? Perquè al final triguen una mica a arribar les dades, segur, a qualsevol institució que les reculli.
Sí, de fet, a Catalunya no podem considerar els últims 3 dies. Sempre el que fem en els anàlisis és descartar-los, perquè sempre hi ha uns retards molt importants.
Val. Per tant, aquí les dades amb què es treballa i les que publica el Departament de Salut i que vosaltres després analitzeu, de quin termini són, de quins dies són?
Normalment és això, són 3 dies quan comença a ser fiable. En els moments punta d'aquesta segona onada, doncs potser havíem d'esperar 4 o 5 dies més, i a partir d'aquí doncs ja comença a ser fiable, malgrat tot, ja abans ho comentàvem, fins i tot ara encara hi ha dades de contagis i de morts del mes d'agost que s'estan comptabilitzant perquè hi ha certs retards, però no són rellevants en la mesura que trenquin l'estadística. El que a nivell espanyol sí que hi ha més problemes, diguem-ne.
En general, ens podem refiar de les xifres que es publiquen des dels governs, tant des del Departament de Salut com des del Ministeri de Sanitat? Ens permeten fer-nos una radiografia verídica del que està passant en aquests moments?
Jo diria que sí. He estat treballant pel Departament de Salut i la veritat és que la ciutadania té accés a pràcticament la mateixa informació que els de Salut, deixant per banda que els de Salut tenen moltes més dades epidemiològiques, però la informació de positius, hospitalitzats i de funcions és la mateixa. L'estem veient en temps real.
Jo crec que no hi ha opacitat en aquest sentit i, per tant, doncs les dades que es donen són les que es tenen i s'ha millorat bastant respecte a la primera onada pel que fa als circuits de dades. El que passa és que després també hi ha que hem d'entendre què és cada concepte en aquest sentit, no? Per exemple, quan parlem de mortalitat, el Ministeri de Sanitat, un mort per coronavirus és una cosa, el Departament de Salut és una altra. I, de fet, segons el Departament de Salut, hi ha el doble de morts per coronavirus que el que diu el Ministeri de Sanitat. Per tant, també els conceptes, més enllà dels fluxos d'informació i de transmissió de dades, són molt rellevants.
Aquí és on ens trobem que les dades d'una font i de l'altra no casen, no encaixen. Què és un mort per al Ministeri de Sanitat? Ara que feies aquest indicador com a referència, quina és la diferència entre les diferents fonts?
Un mort pel Ministeri de Sanitat és una persona que se li va detectar coronavirus amb un PCR o un test antigènic positiu, en vida generalment, i per tant doncs està certificat 100% que aquesta persona era positiu de coronavirus. En canvi, el Departament de Salut també inclou aquí totes les persones sospitoses de coronavirus que, pel que fos, doncs en vida no se li va poder fer una prova. I en aquest sentit, per exemple, doncs molta gent gran que entre el moment del contagi i el moment de la mort doncs passa molt poc temps o fins i tot no es pot comunicar pel que sigui, doncs no hi ha casos exactes de dir, ostres, s'ha pogut fer una PCR, però en canvi, després quan es mira, doncs tots els símptomes quadren en què segurament aquesta persona patia el coronavirus i per tant també es computa dins l'estadística.
Clar, això devia passar molt, sobretot en la primera onada, no? Que era més difícil fer proves PCR, tothom qui arribava en estat molt crític a l'hospital i acabava morint.
Sí, però també és veritat que com que la mortalitat afecta sobretot a gent gran i fins i tot a gent que pot tenir dificultats per expressar-se en la mesura doncs, que té uns símptomes determinats, doncs encara ara, fins i tot en aquesta segona onada, doncs les xifres són molt dispars entre el que dona el Ministeri de Sanitat i el Departament de Salut, perquè no a tothom que mort s'hauria pogut fer una PCR en vida, perquè el procés és molt ràpid, diguem-ne. I després ja també hi ha els retards, és a dir, que el Ministeri de Sanitat no té un registre central en el que es volquin les autonomies doncs, totes les dades de forma automàtica, sinó que han de omplir un document personalitzat per cadascun dels malalts de coronavirus, que al final s'acaba enviant al Ministeri de Sanitat i ho computa. I llavors amb això poden passar molts mesos fins que s'acaben rebent, validant i consolidant totes les dades autonòmiques.
De les xifres, dels indicadors que s'han publicat cada dia, Gerard, per tu quina és la més important?
Aviam, jo no podria dir-te només una. Jo crec que el més important és veure el nombre de positius, el nombre d'hospitalitzats i nous ingressos i també el nombre de defuncions, malgrat aquesta sigui l'última variable que reacciona. No? Primer pugen els positius, també és molt important ara que disposem d'aquesta informació des de finals de juliol la positivitat, perquè ens indica si estem fent una quantitat de tests que és correcta. No? L'OMS va posar el llindar en el 5%, més o menys, és a dir, que si tu fas 100 tests i 5 et surten positius, vol dir que estàs fent una quantitat de tests que és correcta, per no deixar-te casos. No?
D'acord.
Que sempre hem de tenir en compte que els positius que detectem no són els reals, sempre són molt més. Això és només el que estem detectant. Aleshores, quan la positivitat és baixa, vol dir que ens estem deixant pocs positius. I, per tant, és l'objectiu. Llavors, jo diria que dia a dia miro aquests indicadors i també la RT, el risc epidemiològic. Aquestes dades jo crec que són totes molt rellevants.
I ara com estem, ara mateix? Perquè avui estem explicant, atenció, que es frena el descens de la corba que feia unes setmanes, no? Fins i tot, vaja, dies segur, que tenia una tendència a la baixa i ara s'ha frenat.
És a dir, seguim baixant, perquè mentre la R està per sota de 1, vol dir que cada dia hi ha menys casos que el dia anterior. Val? És a dir, ara estem a 0,84, avui encara no han publicat la RT d'avui, però mentre estigui per sota d'1 vol dir que estem anant a millor. El que preocupa, entre cometes, és que fa una setmana estàvem amb una R més baixa. Voldria dir que estàvem baixant els casos de forma molt accelerada i ara sembla que s'està desaccelerant aquesta frenada, aquesta baixada. Llavors, és el que no volem, perquè si es frena suficientment, potser arribem a una R de 1, que vol dir que hi haurà els mateixos casos que el dia anterior, i de R de 1 a 1,2, 1,3 hi ha un pas.
A més, estem veient que és el comportament d'aquesta pandèmia, que no sé si és l'habitual d'altres pandèmies, perquè no n'hem viscut més, afortunadament, és que puja molt fàcilment, la velocitat de pujada de la corba és espectacular, després costa molt fer-la baixar, és molt lent el descens.
Sí, és així, la pujada és la naturalesa exponencial, no? Una persona contagia dues contagien a dues més cada una, llavors ja tenim quatre, i això és multiplicatiu, llavors amb res, amb 10 events de contagi ja tens gairebé 100 persones contagiades. No?
I ara, respecte a la primera desescalada, Roger, que avui a més ho publiques al Nació Digital, la comparació diries que és preocupant respecte a com estàvem quan va començar la primera desescalada de la primera onada a com estem ara, que estem començant la de la segona?
La situació és absolutament antagònica. És a dir, quan tota Catalunya va entrar a la fase 1 de la primera desescalada, la situació era molt millor. Hi havia un 83% menys de contagis dels que hi ha ara. Els hospitals i les UCIs en concret, doncs hi havia menys de la meitat dels llits ocupats per pacients Covid, i la majoria de les comarques estaven en risc de rebrot baix. Ara, en canvi, la immensa majoria no només estan en risc alt, sinó que dupliquen el llindar del risc alt. És a dir, estem fent una cosa que amb criteris sanitaris no es faria, segurament. No hi havia les condicions per tal de començar una desescalada, però aquí els criteris econòmics i socials doncs, també hi pesen. I, per tant, estem intentant arribar a un punt en el que ens trobàvem el mes de maig, però partint d'una situació molt complicada i, a més, aixecant les restriccions. En aquest sentit, doncs, segurament el que passarà és que això es notarà i la RT pujarà. Portem un mes, en aquest sentit, amb la RT per sota de 1. Això no havia passat mai des del mes de maig, que és quan comencem a tenir dades una mica fiables. I, per tant, doncs, allargar això dos mesos segurament serà molt complicat.
I això es traduirà, com diuen alguns experts, com per exemple l'Àlex Arenas, que parla d'una tercera onada, que no és que sigui segura, sinó que diu que serà un tsunami, pràcticament.
Sí, malauradament. És a dir, si les restriccions són el que han fet que baixi la R per sota de 1. Aleshores, si tu treus aquestes restriccions sense posar-ne de noves, estem una miqueta abocats a que torni a haver-hi un increment dels casos. Aleshores, és veritat que la gent, malgrat que potser no hi hagi restriccions, la gent potser tindrà una miqueta d'autoresponsabilitat, perquè tothom té una miqueta la por al cos de repetir una cosa com el març, i reaccionem. I llavors, per això és tan difícil també fer models. Els models, la veritat és que han estat bastant poc acurats a l'hora de predir el que passaria.
Tot i això, hi ha molts elements que apunten a una tempesta perfecta, diguem-ne. Si hi ha algun element també que s'ha anat repetint els últims mesos, és que quan hi ha un pont, després hi ha un repunt en els contagis. Va passar el 11 de setembre, va passar també el 12 d'octubre, també pel pont de la Mercè va passar, i ens trobem a les portes d'un altre pont. I és molt probable que torni a haver-hi un repunt en aquest pont, que a més encavalqui amb les festes de Nadal, que tothom tindrà moltíssimes ganes de tornar-se a veure, i és lògic,
sí.
I amb unes restriccions que s'estan aixecant. Per tant, doncs, diguem que almenys les previsions que podem fer sense tenir una bola màgica no apunten a un bon horitzó.
I d'aquí els missatges, com el que aquest matí la doctora Magda Campins llançava aquí als micròfons del matí de Catalunya Ràdio, deia, és que no s'ha de marxar de pont. Clar, l'important llavors seria que el govern també donés clarament aquestes indicacions, no? Estem en confinament municipal, encara que el pont, que molta gent pugui marxar el dijous de pont, perquè siguin 4 dies de festa, però estem en confinament municipal, estem amb uns índexs encara molt alts respecte a la primera onada, o tant és, molt alts pel moment en què estem. Per tant, com diu la doctora Magda Campins, no es pot fer la trampeta de sortir dijous, perquè al final el que estem fent és posar-nos tots en risc.
O sortir dilluns al matí, que és una cosa que no és cap trampeta, i de fet havia sonat que es podia allargar la prohibició de sortir al municipi aprofitant aquest pont, és a dir, allargar-ho fins a dimarts al vespre o dimecres al matí, i no s'ha fet, bé, que és una cosa que s'hagués pogut fer. En tot cas, però, cal apuntar també que el problema no és tant en el cap de setmana. És a dir, la mobilitat i la interacció social del cap de setmana ha baixat moltíssim, ha baixat a un 40% del que és habitual. El problema és entre setmana. El problema és que no es fa teletreball. Jo crec que és incomprensible com és que el govern espanyol, a diferència del que va fer en la primera onada, no ha obligat a les empreses que podien fer-ho a fer teletreball, perquè la mobilitat entre setmana ha baixat escassament 4 o 5 punts. Per tant, en aquest sentit, el que també és lògic, vull dir, ho dius a la gent que no surti el cap de setmana, però que el dia a dia vagi a treballar com si res. Vaja, hi ha una incoherència aquí.
Si mirem l'impacte, podeu intervenir, si voleu, Sergi Sol, Isabel García Pagán i
costa una mica, perquè davant de dues persones amb aquest amplíssim coneixement que m'utilitza...
Poques vegades estan tan atents, Estan ara.
Sí.
L'Andreu, perquè no el veig, però me l'imagino. No, deixa'm preguntar només pel mapa, perquè el Gerard fa moltes vegades poses la lupa per territoris, no? per comarques. Ara mateix, quin és la... Avui explicàvem que Tremp, per exemple, està disparadíssim al risc de rebrot. Com està el mapa de Catalunya ara mateix?
Jo crec que ara mateix Catalunya està en una situació molt bona, la millor de les últimes 6 setmanes. El problema està que és cert que hi ha aquests punts, sobretot en comarques que no tenen gaire població, on hi ha hagut un repunt important. El cas de Tremp en el Pallars és un exemple, no? Al final, tots els llindars s'han superat amb escreix, no? Em sembla que tenien més de 1.000 de taxa d'incidència, potser 3.000 de risc de rebrot. Això simplement és perquè hi ha hagut un brot en una residència. Això passa a Barcelona i no té aquest impacte, no. Però passa a Tremp i sí que el té.
I per grups d'edat?
Per
grups d'edat l'impacte varia en funció de si són franges més joves o més altes. Ha anat canviant al llarg d'aquests mesos?
Sí, ha canviat moltíssim. De fet, el juliol era sobretot els joves els que presentaven unes incidències més elevades. Incidències és gent que està...
Contagiada.
Sí, contagiada. I ara, a mesura que ha anat passant el temps, sobretot aquesta segona onada, quan es va començar a disparar el tema, veiem que la positivitat en majors de 65 anys era molt, molt elevada. Això indicava que tornaven a haver-hi contagis a residències, tornava a haver-hi contagis amb gent gran que viu a casa, però que al final els hi arriba.
Haurem de tenir en compte també, en la línia del tema territorial que comentava Gerard, que és com impacten els cribatges massius que es facin aquests dies. És a dir, perquè el fet que es facin també més testos pot ser que aforin més casos de contagis que fins ara no s'havien detectat, i per tant pot ser que notem un increment dels contagis que no és perquè la pandèmia s'hagi extès una altra vegada, sinó simplement perquè estem trobant més casos. En aquest sentit, doncs, si segueix baixant la positivitat, però en canvi pugen els contagis, doncs hem de fer una lectura no tan pessimista segurament de les dades.
Si fem un creuament amb dades socioeconòmiques, podem establir també a quins grups socials o a quins barris, en funció de criteris socioeconòmics, afecta més la pandèmia?
Sí, jo, bueno, de fet, crec que s'ha pogut veure. Ja amb la segona onada lleu del juliol ja es va saber que estava afectant a les regions més humils, no? Sobretot de les grans ciutats. Això reflecteix una miqueta que hi ha molta gent que viu en espais relativament petits, amb bastanta gent. És molt fàcil la transmissió en aquest ambient. I això va ser com va començar. Ara mateix jo crec que venim d'una situació amb 6.000 positius a Catalunya en un dia, amb la qual vol dir que ja era comunitari, però és cert que va començar amb la gent més humil, segurament.
Sergi.
Sí, primer, és que és evident que davant de dues persones que monitoritzen dia sí, dia també les dades, que fan un seguiment exhaustiu i que tenen un coneixement, com demostren, molt, molt superior al que pugui tenir jo, doncs es fa difícil intentar intervenir i encara més doncs, restar o intentar, diguem, polemitzar, que tampoc no tenia pas cap interès. Només aviat a vegades toca escoltar i és el que almenys jo he procurat fer. Sí, una dada que m'agradaria amb en Roger Tugas, un dels darrers articles que li he llegit parlant de la pandèmia, en algun moment a Catalunya, i aquí es va mirallar a Madrid segurament, fruit de la frustració que s'entén perfectament a partir del moment que es prenen mesures dràstiques com el tancament de bars i restaurants i s'assenyala Madrid com a referent. No fa gaire llegir un article del Roger Tugas explicant precisament que això no és cert, no només perquè Madrid vagi, diguem-ne, al contrari de les mesures que han adoptat a la resta d'Europa, no només a Barcelona, sinó perquè el Tugas explicava que a Barcelona la gestió de la pandèmia a Catalunya ha estat molt més ràpida i molt més eficient que no pas a Madrid, mai que ho poguessis explicar.
Bueno, sí, el que feia era comparar les dades de la població de contagis i d'hospitalitzacions i de morts respecte al pic de la segona onada i sobretot la velocitat en el descens d'aquests contagis i ingressos, no? I en el cas de Catalunya era claríssim, baixava el doble de ràpid del que va baixar a Madrid en el seu moment perquè les mesures restrictives funcionen. Això està claríssim i de fet a la Universitat Johns Hopkins, que comentaven abans, no?, té un interactiu que és molt útil en aquest sentit, que pots mirar estat per estat dels Estats Units quins són les mesures que s'han pres i com han impactat en l'increment dels contagis. No? En aquest sentit, doncs, sempre que hi ha hagut restriccions de mobilitat dures, diguem-ne, doncs la caiguda ha estat molt més sonora i quan s'han aixecat doncs, ha tornat a incrementar-se els contagis. En aquest sentit, és evident que hi ha un impacte econòmic, i per tant això també hi pesa, quan diem que no s'ha de contraposar economia i salut, doncs sempre es fa en aquest sentit, el que passa és que cadascú posa l'accent on es posa, i les mesures restrictives són més dolentes per a l'economia, però són indubtablement més bones per a la salut de la població. I en aquest sentit, doncs, les dades són clares. Altra cosa és altres aspectes que també es barregen aquí, com ús o no dels testos antigènics, que en aquest sentit doncs, també segurament la Comunitat de Madrid doncs, es va avançar en aquest sentit i són positius, i després a Catalunya s'ha doncs, anat al darrere i també s'està doncs, avançant en aquest sentit.
Heu fet comparatives amb altres comunitats autònomes i fins i tot amb altres països, entre les dades de Catalunya i aquestes altres zones?
Jo no sóc un expert, la veritat, amb les altres comunitats amb Catalunya ja en tinc prou. També és cert que Catalunya és de les poques comunitats que publica dades obertes al nivell que es publiquen. És a dir, per exemple, les Illes Balears, crec, fins fa uns mesos no publicaven unes dades com les de Catalunya. Llavors jo no puc fer cap dels estudis que he fet, cap de les gràfiques, jo no ho podia fer.
Sí, sí, jo estic igual. És a dir, per fer això de Madrid, comparativa Catalunya-Madrid, he hagut d'agafar els PDFs diaris que publicava Madrid i anar copiant a mà cadascuna de les dades dels últims mesos. Catalunya, doncs, te les pots descarregar i pots treballar en format obert. En canvi, Madrid, doncs, no ho fa i el Ministeri de Sanitat, de fet, va començar a fer-ho el 19 de novembre. Fa escassament...
El 19 de novembre?
Efectivament, sí. Fins ara també enviaven un PDF diari amb les dades que si volies treballar-hi, doncs, les havies d'anar copiant manualment. Clar, això dificulta moltíssim la tasca de fiscalització i de control d'aquestes dades. Castella i Lleó sí que ho feia bé, la Rioja doncs, també doncs, ràpid va començar a fer publicació de dades obertes, però sí que és veritat que la Generalitat en aquest sentit doncs, segurament va al capdavant de totes les comunitats autònomes. Hi ha moltes coses que no es publiquen, en aquest sentit no tot és perfecte, però sí comparativament amb les altres autonomies.
Quina quantitat de dades rebeu o arribeu a treballar al cap del dia? Una bestiesa, no, Gerard?
Masses.
Tot el dia amb números i amb xifres i amb gràfics?
Possiblement, sí, sí. Això és veritat que m'ha acompanyat gran part de la meva vida, o sigui que no ha sigut una novetat que hi hagi el Covid, però sí, sí, al final és cert que potser necessites una mica de descans i desconnexió.
Bé, en tot cas, gràcies per haver-nos acompanyat avui, gràcies per la feina que feu, que de veritat que ens serveix a molts per interpretar millor tots aquests indicadors que els governs publiquen cada dia. Gràcies, Gerard Jiménez, bon dia.
Moltíssimes gràcies.
Roger Tugas, moltes gràcies.